Sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
Barbitúric.
I 4 minuts del vespre d'aquest dimarts 25 de maig de 2010 comença una nova edició de Barbitúric, acompanyat una vegada més d'una gran companyia. La Meri des de casa seva. Meri, bona nit. Sílvia, bona nit.
Bona nit.
Hola, Marc.
Hola, què tal?
I el nostre tècnic de so, en Xavi, que una vegada més és entre tots nosaltres, tots vosaltres, al 107.2 de Ona Codinenca. Nois, arrenquem amb el disc convidat d'aquesta setmana i del programa d'avui, que és d'una de les bandes mítiques ja del programa, que són els Dream Theater. Introduïu-nos, sisplau, aquí les dues enciclopèdies del programa, la tècnica i la no tan tècnica. Què ens podeu dir d'aquest Falling into Infinity del Dream Theater?
Comentant només començar el programa, que així de broma, que figura que és el pitjor disc del grup.
Això diuen,
però bé, quan cal que l'escoltem veiem que ens agrada, i que no estaran malament ni molt menys, sinó que té cançons molt bones.
Mm-hmm. De fet, suposo que es podria associar aquesta característica de fluix, dolent, poc treballat, entre cometes, a que s'acosta molt més a una reminiscència popera que no pas rockera, tot i que per el que estem sentint...
Tampoc,
no? Però bé, ja he remarcat el mal treballat entre cometes, perquè tot i que sí que pot ser veritat que tingui una duresa menor amb molts altres àlbums de la banda, el treball és brutal, una vegada més. No sé si penseu el mateix,
sí, sí.
Si voleu afegir sí, sí, sí. Quelcom.
Jo crec que és un àlbum que amb el temps es va redescobrint i vas trobant matisos nous.
Sí, de fet és un àlbum de quin any? Xavi?
De l'any 97.
De l'any 97.
Ja té 13 anys.
13 anys, i ara encara l'escoltem i a vegades, hòstia, en la peça aquella s'ha sentit el que fan amb la guitarra, no sé què. Són matisos que això, com molt bé diu el Marc, doncs es van descobrint amb el pas del temps. De fet, aquest tipus de música, que és el prog rock, és un tipus de música que te l'has d'anar escoltant molt, que d'entrada ja costa entrar així de sobeton. Si vols introduir algú en el món del rock, li fots un disco d'aquest i diu mai més.
No, diran que no, que és molt espès i no sap per on agafar-ho.
Massa coses. En canvi, quan valores tot el treball que hi ha darrere i comences ja a entendre-hi una miqueta, entre cometes també, doncs la cosa canvia.
Podríem dir com a curiositat que és l'únic disc d'estudi de Derek Sherinian en Dream Theater.
És veritat. Sí.
Perquè sí. Change of Seasons també ho va gravar ell, però no es considera disc d'estudi, sinó AP o gira o alguna cosa així. I el de després, que ja va ser el Metropolis Part 2 Sense From a Memory, ja no hi era.
Ja hi havia en Jordan Rudess, vull dir que...
I també es nota, eh?
Sí. Cada teclista ha tingut el seu...
És que a les tecles es nota molt, la influència de cadascun. Kevin Moore també tenia un estil molt, molt diferent al del mateix Sherinian i el que hi ha ara d'en Rudess.
I també he trobat un apunt que comenta que de tots els discs que ha gravat el James LaBrie és el que passa d'una nota més baixa a una nota més alta de tot el seu registre.
Per tant, podríem arribar a titllar-lo dels més complicats, no, en aquest aspecte, perquè
vocalment podria ser.
Vocalment, amb tants registres, és complicadot.
Bé, no, per no, ser el dolent...
Sí, és que no deixem de corroborar que no és un mal àlbum, vull dir... Si més no...
És el més fluix.
No és un àlbum senzill. Vale, pot agradar més o menys. Segurament els seguidors més durs de la banda, doncs, no haurà agradat, però és que això ha passat amb totes les bandes. Amb Queen va passar, no sé, quan van començar a editar reminiscències més funkies, més discotequeres, la cançó Another One Bites the Dust.
Sí, és molt funky.
Bueno, va haver-hi una polèmica bestial, perquè a més venien, no sé si venien d'un disc
molt més
rockero, sí. I bueno, va ser tota una sorpresa i va haver-hi molta, molta polèmica. Vull dir que això passa a les millors famílies.
I comentar que els autors, Dream Theater, no el consideren ni molt menys dolent, perquè ha sigut un dels discs que han tret DVD especial de la gira mundial d'aquest disc.
Bueno, podríem dir que té la cançó potser més famosa del grup.
Sí.
Videoclip.
Hollow Years. És una baladeta que podria ser
que
coneguda per tothom.
Encara la toquen, com qui diu a diari.
És com un clàssic en els concerts.
Sí, sí, és una cançó de les més conegudes de la banda. Doncs molt bé, aquest serà el disc que segurament ja consta en el nostre blog, gràcies a la supertasca de la nostra webmistress. I que bé, doncs que clicant-hi a sobre, ja ho sabeu, us relinca directament a la pàgina del grup, on trobareu tot tipus d'informació i més. I us estarà acompanyant durant tota la setmana i durant el programa d'avui. Que ens porta, doncs, com sempre, com ja sabeu, doncs, notícies... Molta, 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 molta música i algun que altre concert, tot i que aquesta setmana anem una miqueta fluixos, però bé, ja ho anirem de redescobrint. Si us sembla, anem amb la secció de les notícies o posem musiqueta? Posem musiqueta, millor. Portem molta, molta estoneta xerrant i ja em fan algun gesto com volem dir calla o et callem. Doncs vinga, què posem? Què hi posem? Xavier, què ens portes?
Posem Unexpect.
Ui.
Que una cançó que es diu Feasting Fools, que ara mateix no ho sé dir de quin disc és.
Doncs la posem i així tens temps de buscar de quin disc és i després ens en parlem una estoneta. Vinga. Vinga.
simple tragedy. Cybernetic fairies and yes, I'm power. Crushed by the work of the project. Sink his wingless best. You are not a numeric stake.
Agenda.
doncs ara que el Xavi ja ens ha despertat a mig veïnat i part del de Caldes i aquell oient que estava una mica espès.
Tenen tela aquesta gent, eh?
Tela? Bueno, no sé, ara ens explicaràs qui cony són, d'on cony venen i què cony toquen.
La etiqueta que se'ls hi posa és de avantguàrdia extrem metal.
No, lo d'extrem ho entenc perfectament, eh? I lo d'avantguàrdia també ho podria arribar a entendre, perquè hi ha estones que dius, moa de Déu.
Són canadencs, la cançó que hem posat és de l'àlbum In a Flesh Aquarium, del 2006, que es considera el segon disc d'estudi complet. En veritat, en tenen tres editats, però una segur que deu estar mitges, ho hauria de saber. I són així de friquis, com heu pogut comprovar. Canta una noia, un noi... Curiositats, el baixista toca un baix de 9 cordes.
9 cordes.
No, espectacular.
De fet, vam tenir l'ocasió de veure'ls en el Progressive Nation 2009, juntament amb Opeth, amb Big Elf i amb In Theater. Van ser els primers a tocar, i tot i que el son era el més idoni, Déu ni duret, són molts. Hi havia un paio tocant el violí, eren 7. Vull dir, una banda... Més que curiosa, friki, com heu pogut comprovar.
Jo penso que és una banda amb moltes idees, però falta molta coherència.
Sí, hi ha estones que... amunt, avall, més fort, més fluix, més ràpid, més lent, que dius, bueno, ja està bé, però tant poder... No sé, a lo millor escoltant-ho 3 o 4 vegades ens acaba entrant, eh? Vull dir, és el que dèiem fa un momentet. Però bé, més endavant els anem descobrint. Anem amb la secció de notícies d'avui. Us he de dir que avui no sóc l'únic que em porta... No sé si el deixo pel final, però anem amb la típica notícia de la premsa del cor, que no podia faltar a la nostra secció de notícies d'avui. Us parlo una vegada més d'en Bret Michaels, que quan tot semblava que ja estava tot per fer, tot fet, i tot tornava a redreçar-se, doncs sembla ser que ha estat hospitalitzat de nou. Sí, sembla que l'ha mirat un tort, allò que diuen, t'ha mirat un tuerto, perquè... I és que justament quan encara s'estava recuperant d'una hemorràgia cerebral que va tenir, el cantant de Poison, doncs, l'han hagut de tornar a hospitalitzar de nou amb urgència. Aquesta vegada els metges li han trobat un forat al cor i li han diagnosticat un atac isquèmic transitori. Sembla ser que fa ja uns dies en Bret Michaels va començar a perdre la sensibilitat en la part esquerra del seu cos, especialment a la cara i les mans. Després d'anar immediatament a l'hospital, els metges doncs, li van dir que es tractava d'un atac isquèmic transitori o un avís d'apoplegia. Ho dic bé, Xavi? Apoplegia? Sí. Un atac isquèmic transitori és una mini apoplegia que es deu a una manca temporal de sang al cervell, perquè ens entenguem. I tot això doncs, causa símptomes d'una apoplegia lleu, com trastorns de la parla, del moviment, de la sensibilitat o de la vista. Aquests símptomes poden durar només uns quants minuts o fins a 24 hores. Es considera que un atac que dura més de 24 hores ja és una apoplegia. O una apoplegia també es coneix com a un accident vascular cerebral. I és una lesió que pateix una porció del cervell degut a una interrupció del rec sanguini, com he dit abans, i doncs provoca això, no? Causa pèrdua de la funció en la part del cos que és controlada per aquella porció de cervell danyada. Només una de cada 3 persones que pateixen una apoplegia recupera per complet, i una altra pateix doncs, discapacitat permanent, i una altra part, senzillament, mort. Els metges van continuar fent-li proves i bueno, entre elles una ecografia de les cames i la part baixa de l'abdomen per buscar a veure si hi havia algun coàgul de sang i el més important, doncs, la coneguda com la prova de la bombolla per examinar el cor a través d'una ecocardiografia. En aquesta última prova va ser on li van trobar aquest petit forat en el cor. El doctor Zambransky, que és el que ja va sortir a la notícia... comentat de programes anteriors, és el mateix que el cuida, ha assegurat que el forat aquest del cor és operable i tractable i que creu que podran diagnosticar el problema que ha causat aquest atac isquèmic transitori, ho ha vist d'apoplegia, però diu que dubta sèriament de que tingui que veure alguna cosa amb la hemorràgia que va tenir doncs, fa 4 dies. Pel moment, en Bret Michaels l'estan tractant amb 2 injeccions diàries d'anticoagulant i proves sanguínies, això cada dia, eh? No se sap si podrà renovar la seva gira en solitari el proper 28 de maig a Biloxi, Mississippi, com ell mateix ja havia anunciat, perquè clar, 28 de maig això és aquesta setmana, vull dir que el seu representant, perdó, el Jan Elias, ha parlat sobre l'estat de salut d'en Bret Michaels i bé, llegeixo literalment, diu: "Incluso aunque las últimas semanas han sido duras para él y su familia, especialmente con este último contratiempo, él se siente optimista. Está en manos de buenísimos médicos y tiene la esperanza de que todo va a salir bien. Está de pie, caminando, hablando, continuando con sus sesiones diarias de rehabilitación y muy feliz de seguir vivo. Pero evidentemente está harto y cansado de estar en el hospital y se siente preparado para roquear de nuevo." I fins aquí és fins on transcendeix aquesta notícia, però ben bé
tela,
ha trepitjat merda, pobra. Molta gent continua acusant de que tot això és producte de les, el que s'ha pogut arribar a enxufar al Perla, no? Però a veure, ningú desitja aquestes coses a ningú. Anaves a dir alguna cosa, Sílvia?
No.
No? No sé, he vist com que allò que s'arranca. Bueno, en fi, que així està la cosa. Anem a més música, que estem així una mica obtusos amb aquesta notícia. A veure què ens té preparat aquí el senyor Capdevila.
Què tens, Xavi, què tens?
Michael Schenker Group, si us sembla bé.
Sí,
ah, bueno, bo.
Aquesta colla van venir per aquí fa res, divendres.
Ho vam anar a veure divendres.
Els vas anar a veure divendres.
A veure.
Punyetero. I què, i què?
Bé, però va ser com un viatge 20 anys enrere.
Ah.
Sí, va estar molt bé, però l'ambient i les cançons van ser totes antigues.
Antigues.
I era com un viatge al passat.
Sí. Bueno, també és maco a vegades, això.
Sí, però veus com el guitarra s'ha quedat amb un...
Ja.
En un punt de la seva evolució i ja s'ha quedat estancat.
I ja no...
Em sap molt i tal,
ja no,
però
avança.
Estancat.
Bueno, Michael Schenker Group, què ens porteu?
Escoltarem la primera cançó de l'últim disco, que va treure l'últim disco en estudis del 2008, si no m'equivoco, i es diu In the Mist of Beauty, i escoltarem la primera cançó, que ara mateix no me'n recordo com es diu, el Xavi em sembla que la té a punt.
City Lights.
City Lights,
cap problema. Doncs anem amb
el... I, bueno, i dir que en aquest disco va reunir els mateixos músics amb els que va gravar l'any 1980 el seu primer disco com a solista.
Ahà. Uh-huh. Una mena de commemoració, d'allò de Revival.
Sí.
Molt bé, doncs...
Bueno, aquí tinc una frase curiosa que va dir ell sobre el títol. És en anglès, el llegeixo. "This title came about through my experience and realization that in the midst of beauty, the beast is always waiting and ready to attack."
Vale.
Que és una mica paranoica aquest home.
Home, aquest home ha begut molt.
Ah, vull dir, acabar dient que la bèstia, el dimoni, és esperant i a punt per atacar, és una mica... Bueno, en fi, aquí ho deixo.
Deixem un curiós i ja està. No,
ha tingut molts problemes d'alcohol i ha estat diverses vegades a punt de canviar de cera.
Mare de Déu. Bé, doncs si no teniu res més a afegir, anem amb en Michael Schenker i aquest City Lights.
Safer place now. You don't know how good it feels. The last bite in the middle of the night. Now I'm burning out my wheels.
And why are you able to give me even one more time? Say that the time, quit you messing me around. I'll get the hell out of here and find a dime.
city lights.
Escolta'ns cada dimarts a les 9 del vespre o visita'ns a www.barbituric.blogspot.com. Marc, quan deies retorn al passat, et referies exactament a això, no? Vull dir, ens haureu de perdonar amb el tema del so.
El so ha sigut també de l'any...
Per això, quan et referies a...
Sí, sí.
A retrocedir 20 anys enrere.
Però si us ha fixat, la cançó no té res, és una cançó de rock normal i corrent, que no porta res de nou.
No.
Doncs l'home s'ha quedat així, pobre, estancat i...
No, bueno. S'ha quedat així el pobre... Aviam, no està mal.
No, a veure, que és un gran guitarra i és un dels pioners del heavy metal i molts han begut d'ell. I a més és el creador de Scorpions i de UFO. Però, clar, els anys passen.
Aquí s'ha quedat.
I costa molt sempre innovar.
És difícil. Però bé. Més cosetes, vinga, va, anem amb les notícies que avui ens estem allargant. Us parlo de més afers d'aquests que a mi m'agraden. Us parlo dels Fear Factory i us diré que quasi es maten. Els nord-americans, els Fear Factory, gairebé, tenen un accident de trànsit el passat dimarts, dia 18 d'aquest mes, mentre viatjaven en bus estant de gira. En Dino Cazares ha publicat el següent comunicat explicant el que va passar. Diu: "Íbamos de camino a Boise, Idaho, en nuestro día libre, cuando por la mañana, sobre las 8:45, el conductor de nuestro autobús se durmió al volante. Se desvió al lado opuesto de la carretera. La mayoría de nosotros nos despertamos cuando sentimos como el autobús golpeaba contra las vallas de la carretera. Nuestro conductor se despertó a tiempo para desviar el autobús nuevamente hacia nuestro carril y frenar. Gracias a Dios, no venían coches ni camiones en sentido contrario. Todos estamos bien, solo un poco nerviosos." Recordar que actualment els Fear Factory estan immersos en la segona part de la seva gira nord-americana, Fear Campaign, presentant el seu disc Mechanized. El primer amb Dino Cazares, després de com a guitarrista, després de l'àlbum Digimortal de l'any 2001. Bé, una anècdota. He tingut la sort de que tot s'ha quedat amb una simple anècdota, perquè els accidents d'autobús amb el món del rock, més concretament del heavy, i tenen també per escriure un llibre, i si no que els hi diguin els Metallica. Aquests van acabar
malament,
mal parats, i aquí, bueno, malauradament, doncs és on van perdre en Cliff Burton, que va morir esclafat per l'autobús. Va volcar, va sortir disparat pel vidre i l'autobús li va caure al damunt. I bé, també estaven en plena gira. Vull dir que podríem escriure...
L'anècdota és que hi havia d'anar el James Hetfield, però a última hora van canviar i, bueno, això és el destí. Mala sort.
I tenia que passar i punt, ja està. Va, més cosetes, a veure si anem amb alguna bona notícia. Us parlo del senyor Bonamassa, que ens explica una coseta que jo no sabia i l'he trobada interessant. El guitarrista en Joe Bonamassa ha revelat a la revista anglesa Classic Rock que la banda formada per ell, juntament amb el baixista vocalista Glenn Hughes, el teclista Derek Sherinian i el... Exacte, que està tocant en aquest disc que sona ara, i el bateria Jenson Bonham, fill
del Bonham,
doncs que ja tenen un nou nom, perquè van tenir follons, però que no el pots fer encara públic perquè certes lleis de marques registrades doncs encara no els hi deixen treure la llum. El que sí que va explicat és perquè la banda va estar a punt de trencar-se recentment abans de formar-se, com aquell que diu. Diu que el tema va ser per qüestions legals, que el que va passar és com si intentessis fusionar British Airways, KLM, Virgin Airlines i United, que els presidents de cada companyia hi estan d'acord, però arriben els advocats, s'hi foten pel mig i es converteix tot en dificultats i problemes. Digo, eso fue lo que nos pasó a nosotros, llevamos carreras por separado y de repente todo se convirtió en un infierno. Nosotros les pagamos $600 la hora y casi nos separan. Pero en el fondo nosotros somos amigos, así que una noche los cuatro nos pusimos al teléfono y media hora más tarde, problema resuelto. Al día siguiente le dijimos a los abogados, esto es lo que queremos ser, y las cosas fluyeron. Més un anecdotari que una altra cosa, eh? Ja us dic, però bé.
Però és fotut, eh? Trencar abans de treure ni un disco.
Sí, és com aquell que diu abans de treure nom, perquè el nom sembla ser que per motius legals doncs no podien ser, el van canviar, encara no el poden dir, ho decideixen, vale, va, tira, s'hi foten advocats pel mig i quasi s'engeguen a la merda. Però bé, coses que passen que no se sap ben bé per què passen. Nois, abans de continuar anem amb més música, no? Què us sembla? Xavi, què ens tens a punt?
Anem amb... Ui, s'ha sentit el soroll del micro, eh?
Sí.
Anem a Symphony X. Sí.
Ei, mola.
Si us sembla bé, que
aquesta
sé que sí.
Sí. Sí.
Amb una cançó del disc The Odyssey.
Bé.
Que és de... Ara m'ha fet listo. No sé quin any és.
2002.
2002, exacte. Una cançó que es diu...
King of Terrors?
King of Terrors.
Sí, senyor.
Dir coses del disc. Bueno, ja n'hem parlat d'aquesta gent, són de metal progressiu. El disc del 2002 té la cançó més llarga d'aquesta gent fins en aquell any, que no sé si n'han tret de més llargues després, dedicada a l'Odissea d'Homer.
Diria que no n'han tret cap de més llarga, diria.
I bueno, el disc té 8 cançons i per una cosa que us pot semblar interessant... Opinions de membres del grup sobre la cançó King of Terrors que us anirem a posar, n'he trobat dues. Una del Michael Lepon, que si no recordo malament és el baixista, diu que és la seva cançó preferida del CD, que és un perfecte casament, o aquí diríem comunió, del metal i la melodia, i que no es podia esperar a tocar-la en directe, que seria matadora. I el Michael Romeo, que és com el guitarrista, però com el cabecilla del grup, eh? Que diu que, bueno, que també és una de les teves cançons preferides, que li encanta la secció narrativa del mig i que hi ha un riff al mig que és de puta mare.
Molt bé, doncs després d'aquesta classe magistral sobre la cançó King of Terror, doncs que millor que sentir-la, no? Doncs vinga, som-hi.
Túric, trenquem motlles.
Doncs vinga, què us ha semblat? Maca, eh?
Molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. Molt maca. Som-hi, som-hi, va, que ens queden dos... No, dos no, perdona, tres. Tres, que aquí el Marc en té una que no se'n pot anar d'aquí sense dir-nos-la. Jo us parlaré de dos grups, un de més vell i un de més nou. Parlo del nou, que són els Obituary, la banda de death metal, que han anunciat 5 dates en directe a Espanya pel pròxim mes de setembre. Són les següents: el dia 3 de setembre a Granada, a la Sala del Tren; el 4 de setembre a Barcelona, a l'Hospitalet més concretament, a la Sala Salamandra 1; el 5 de setembre a Navarra, Villava, a la Sala Tòtem; el dia 6 de setembre a Vigo, a la Sala Mondo Club; i el dia 7 de setembre a Madrid, a la Sala Caracol. En tots aquests concerts estaran els acompanyats pels murcians Exquisite Puss com taloners, i a Madrid també hi seran els Abulset. Obituary presentarà el seu últim treball discogràfic, Darkest Day. I vaig amb l'última notícia que us porto, l'última meva, vull dir.
Vols dir no haurien de dir la meva? Que
va,
sí. A tu t'agrada molt aquesta.
Digue-la, que així acabarem una mica bé.
Tot s'ha de dir que el Sergi no la volia dir, per això la dic jo.
Vale. Doncs sí.
Doncs que els germans Gallagher, un cop separats després de l'estiu passat, han anunciat el que és el cantant, el Liam Gallagher, que ja té nou grup, que es diu BDA, que no sé què vol dir BDA.
BDA? Bueno, BDA, no sé. BDA. Abans es deia Oasis, ara no.
I aquest serà el seu nou grup, i està format per ell, pel Jim Marcher, Andy Bell i Chris Sharrock. Ja veurem a veure quin estil faran.
No els conec, però bueno.
Però jo, vaja, espero massa d'un Gallagher.
Sí, jo tampoc, la veritat. Per això no...
BDI vol dir ulls rodons i brillants.
Doncs ja ho tenim.
Que maco, que maco. Bueno, doncs aviam si la música que fan és igual de bona que el nom.
El nom, exacte.
A veure què ens espera. Molt bé, doncs vaig amb la meva, amb l'última. Us parlo del Rush. Aquí us he tocat la fibra. D'acord amb Amazon.com, el nou single de la banda del Canadà, els Rush, el podreu trobar disponible per la seva descàrrega digital l'1 de juny. També estarà en el site el tag titulat B2B, el que passa que no està clar quan i com es posarà a la venda la versió en CD del single. Rush ara es troben treballant en el seu 20è disc en estudi amb el productor Nick Rakulinic, que és un coproductor del disc del 2007 Snakes and Arrows a Nashville. A més, també han anunciat detalls del seu Time Machine Tour, que començarà el 29 de juny a Albuquerque, Nou Mèxic, i finalitzarà el 2 d'octubre a West Palm Beach, Florida, recorrent un total de 37 ciutats. Els concerts tindran com a eix central la interpretació per primera vegada de tot el clàssic de l'any 1981, Moving Pictures. Pedazo concerts. I ahí queda això. I bé, doncs després de les notícies, què venen? Els concerts. Anem als concerts. Només en tenim un de destacat el dimarts 1 de juny, que és, si no m'equivoco, dimarts que ve, o sigui, d'aquí una setmana. A la sala Rasmatàs de Barcelona tenim els Megadeth amb els Vortis de teloners. I destacar un altre concert que tenim aquest dijous aquí a Sant Feliu de Codines, un concert de jazz, més concretament dels músics que toquen amb Nora Jones, que el Marc m'ha comentat que...
Sí, però no ho sé.
Que hi ha diversos músics que han tocat amb Nora Jones i que depèn de quins poden ser l'hòstia,
sí.
I depèn de quins la rehòstia, o sigui que no deixa de ser un bon concert. Els Hash Money, a les 10 de la nit, al Centre Cívic, a la sala de la Caldera, per 5 euros l'entrada. Un tros de concert de jazz, no us ho perdeu. Aquest dijous, no hi falteu. Anem amb música. Aquesta vegada tenim en Vena. M'equivoco? No m'equivocava, tenim en Vena, com heu pogut sentir. I bé, doncs us deixem amb aquest personatge, podríem dir.
Sí.
Com ho definiríem, això?
Us deixem amb Johnny Five, i qui es queda?
Johnny Five. Doncs vinga, som-hi amb el Johnny Five i després la Sílvia. a fons.
Las bandas se toman a sí mismas demasiado en serio.
Això qui ho diu, Sílvia?
The Offspring, i el disc és de l'any 1994 i és Smash.
El disc Smash dels Offspring. Abans que res, una puntualització. Aquest del Johnny Five, un personatge, eh? Un personatge. No sé si el Xavi ens havia trobat alguna coseta, però vaya tela de tio.
Sí, sí, bueno, per anar ràpid, hem trobat que he tocat amb Rob Zombie. És el Zim Zoom, guitarrista de Marilyn Manson, és ell. I el més curiós que he trobat jo és que és de l'estaf d'escriptors del Crystalis Records, de la productora aquesta. I ha fet cançons per Avril Lavigne, Garbage, Meatloaf, Fefe Dodson... O sigui, és un personatge.
Un friki. Un friki
i un crac.
Digne d'una secció com l'Envena. Ara ens anem a la fons. La Sílvia ens introduirà al disc de The Offspring, Smash. Som-hi, Sílvia.
Doncs el segell discogràfic és Epitaph, la producció és del Thom Wilson, la direcció artística és de Kevin Head i Fred Hidalgo, la nacionalitat és dels Estats Units i la duració, que són 14 cançons, de 46 minuts i 36 segons.
Mm-hmm.
Doncs quan escoltes l'Smash dels Offspring, escoltes una destil·lació d'adolescència masculina repleta de petulància, idealisme, inseguretat i joventut.
Sí, senyor. Més ben descrit impossible.
Apa. Tot el servei d'un grup de punk i rock, però per la qual Smash, i raó per la qual Smash ha venut milions de còpies a tot el món.
Mm-hmm.
El tercer LP dels Offspring va marcar el camí del punk actual, especialment a partir de l'èxit del primer single, Come Out and Play.
Come Out and Play.
Aquesta cançó és una rondalla sobre els joves violents que giraven entorn d'un riff molt ballable. No obstant, poc després de que aquesta cançó sortís, els músics del mític grup Agent Orange els van acusar de plagi en aquest riff.
Mm-hmm.
Finalment, però, els Offspring van guanyar l'enfrontament i va començar un èxit meteòric.
Mm-hmm.
Mentre els seus col·legues del grup Vandals escrivien una cançó sobre aquest episodi titulada Agent Orange. A més, el tema Self-Esteem...
Self-Esteem.
Self-Esteem.
És el que està sonant ara.
Va captar encara més oients i va disparar encara més les vendes. Així doncs, des de llavors, els Offspring s'han transformat, però, en una banda més aviat comercial.
Correcte.
Que sembla que escrigui les cançons més pensant en les radiofórmules.
I en les nenes. Sí, senyora. Sí, senyora. No, no, amb les coses com són.
No obstant, en aquest disc de 1994, quan dedicaven tota la seva energia a ser rebels i anar contra el món, és difícil imaginar que no ho fessin de veritat i no fossin sincers.
Que de fet és el lema o la bandera amb les quals haurien de pensar sempre les bandes de punk, siguin d'Anglaterra, siguin de Califòrnia, siguin d'on siguin. Però bé, la majoria, més les americanes que les angleses, sempre han caigut amb la temptació de les grans multinacionals i de MTVs i coses rares. Però bé, Sílvia... aquest disc, quantes cançons té?
14.
Quina durada tindria, més o menys? Com ho podríem resumir, això? Anant una mica ràpid.
Un moment.
Un moment, que ho busca.
45 minuts.
46, però sí, ho he dit al principi.
Oh, quina balassa. Habló Dios.
46-36.
46-36 per fer més... Per
que
ser
no
més,
esteu al cas,
per ser
hòstia.
Més exactes. Molt bé, doncs tocaria valorar. Tocaria valorar. I aquesta vegada començo jo, que em toca. Jo els valoraré amb nota. No em mireu així, que aquesta vegada em toca a mi. Va, que els havien fot presses. Doncs amb nota, jo els hi poso un 8. Pel que suposa el disc, per tota la moral, per tot el missatge i per tot el merder. Val a dir que els següents els hi fot un 3 com una casa de pagès. Però aquest, per ser més exactes, un 8.
Jo un 6.5, perquè per mi, de puta mare, en el moment que em va venir a la meva vida va ser molt influenciador, perquè jo era un adolescent d'aquests ple d'hormones, també, però jo els hi baixo la nota per lo de després.
O sigui, t'he descrit.
Sí.
Vale.
Jo els hi baixo nota per allò de després, que els discs de després han sigut horrorosos.
Marc?
Jo un 5, perquè no deixa ser punk prefabricat.
Sílvia?
M'abstenc.
Joder, Sílvia, el dia que et mullis farem una festa. Bé, doncs ja ho veieu, variadet, variadet. Anem amb la frase de la setmana que ve?
Sí, és d'un disc del 1993.
Bé, bé, va, no ho traiem de mare, que tampoc.
Però la frase és del 2001.
Uh-huh.
I diu, no me gusta oír música actual. No creo que ninguno de nosotros sea tan bueno como la gente de antes.
Perfecte, doncs au, aneu rumiant. Aneu rumiant. Jo no en tinc ni punyetera idea, però ho deixarem pels nostres oients. Si ho sabeu, o us espereu a dimarts, o ho apunteu al blog, a veure si la claveu. www.barbituric.blogspot.com. Res més. Convocar-vos la setmana que ve, a les 9 de la nit. Ja ho sabeu, que passarem llista. Bona nit, nois.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Apa, siau. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep him separated.